sent 5 minuts de la una del migdia, iniciem aquí a la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut, aquesta hora de tertúlia per tal de comentar l'actualitat de la nostra comarca. Aquesta setmana força carregada, ja que ens venim de un cap de setmana passat en què hi va haver l'encamisada, o sigui, en el cap de setmana, post-encamisada, i a més han passat força coses relatives a la nostra comarca. Potser no ben passat al Priorat, però sí que han tingut efecte. Haurem de parlar, i ja comença a ser reiteratiu, però ja entendrà l'audiència que és el que ens porta a l'actualitat, haurem de tornar a parlar de l'aigua, perquè aquesta setmana, com ens ha explicat el Manel Sales, s'ha reunit per primera vegada la taula del Siurana, i com han pogut, com els he explicat al nostre company informatius, es va reiterar la situació, les posicions, les diferents posicions, tant del Priorat com del Baix Camp. Es van mostrar durant la reunió i també a posteriori. Haurem de parlar, repeteixo, de l'aigua, del riu Siurana, i també haurem de parlar d'un tema que va sortint de tant en tant per la situació que passa a l'Hospital de Móra d'Ebre. Aquesta setmana la consellera de Salut va visitar l'hospital i va anunciar unes inversions a l'Hospital Intercomarcal de Móra d'Ebre, unes inversions que, com que li toca a l'Hospital Intercomarcal, també ens afecten a nosaltres. Aquests són tres dels arguments informatius que tenim i que, per comentar, ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Falset. César López, bon dia.
Bon dia.
Cots, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots dos per acceptar la invitació, per veure com està el panorama, si em permeten l'expressió, de la nostra comarca. Força mogut, bones notícies, notícies no tan bones, però si els sembla comencem amb un tema important per Falset, com és la festa de l'encamisada enguany, però no ha estat el primer i segurament no serà l'últim, una mica remullada. Com creuen que va anar la festa més important de la capital del Priorat? I no em diguin que no és mínim, perquè tots dos, em va semblar veure'ls a tots dos, o sigui que...
Bueno, ja en vam parlar prou la setmana passada de la història dels avatars que hi ha hagut any rere any, uns anys s'ha pogut fer, uns anys ha plogut, uns anys ha fet calor, però bueno, som l'hivern i enguany també va tocar doncs unes petites conseqüències. Per sort, lo final va ser, jo diria, feliç, perquè la gent va poder, al sortir de missa, pujar al carro o a l'animal i donar un tomet bastant llarg, no? I això ja va satisfer tant a la canalla que anaven, el jovent, a la gent més gran, i un efecte també important que és que l'encamisada és caro, van comentar la setmana passada, i que la gent que hi va ha de rascar-se la butxaca, és normal. Si no s'hagués fet l'última cercavila, possiblement hi haurien hagut discussions que han sigut altres vegades de que si hem de pagar l'animal, si no l'hem de pagar, si els de l'animal marxaven, els del carro, que la colla, jo no estic d'acord. Bé, per sort no vam arribar aquí, no?
Des del moment que llogues l'animal, Josep Maria, jo crec que ja estàs obligat a passar, perquè a més en la majoria dels casos hi ha un desplaçament.
Un desplaçament i mala sort quan és una cosa així, per tant, la majoria de gent ja té assumit que passi el que passi, tant si s'hagués fet com si no, s'ha de pagar perquè és un servei que és contractat. Han fet aquest servei, han portat uns animals que són correctíssims i els carros, bé, quin tenen aquí i quin no també. Jo crec que ha sigut dintre de la incidència positiva. Mm-hmm. Potser sí que hi havia alguna mica menys de gent en els més moments, també el temps fa reaccionar moltes persones, sembla que hagi de ploure, plourà, tira, hi anem, no hi anem, doncs no hi anem. Però bé, jo vaig passejar per carrers i per aquí i per allà i jo li dono un positiu.
Mm-hmm. César?
Bueno, sí, l'encamisada com cada any, potser també el que diu el Cots, el Josep Maria, no? El Josep Maria, de que hi havia menys participació de gent, segurament que sí, però el dir participació no és els carros. Els carros hi havia els mateixos de cada any, uns 50, 49, 50, depèn de fos la nit o el dematí, sin cas de gent a mirar, i això influeix molt el temps. Si va ploure el diumenge, que si feia molt de fred, etc. Llavors la gent de la comarca se reté a veure la fira. En quant al que heu dit, això de que hi havia gent, de que si s'havien de pagar els animals o no s'havien de pagar, jo crec que si els llogues, si venen, els has de pagar. Es faci o no es faci, a la persona que li has llogat no té cap culpa de que hagi plogut, és un problema del qui paga. Ho has de pagar de totes les maneres. Tret d'això, bueno, com cada any. Jo el que sí voldria fer una reflexió, jo crec que la fira, ai, la festa aquesta de l'encamisada, no sé què, però s'hauria de buscar un algo més, algo, que no fos només donar el tomb de carros i s'ha acabat. Fer una altra atracció, una altra cosa que atraigui més a la gent. No sé què, si pot pensar, se pot fer, ara dir una tonteria, per exemple, com fan en molts puestos, se fan carreres de cavalls. No té que ser això, però algo que diu, cony, això també atrau a la gent. Perquè és que si no, cada any és el repetitiu, i és repetitiu. I llavors, qui és el que disfruta? Disfruta el que té canalla als carros, o el que té un conegut. El que no hi té ningú, bueno, diu, mira, igual que l'any passat, i igual que l'any que ve, i etcètera.
Jo, la setmana passada, va sortir una mica d'aquest tema, d'intentar fer alguna cosa més, va sortir una suggerència de fer un arròs, per exemple, al final. Bueno, pot ser molt polèmic, perquè hi ha molta gent que ha vingut, a dinar no poden anar segons on, perquè els restaurants deuen estar ja reservats.
Estaven tots plens.
Tots plens. I algú va dir, home, doncs llogar una empresa d'aquestes que no implica més feina per la comissió organitzadora i que et fan una paella, o doncs el passa al sindicat o allà en sigui. No sé, són propostes que es poden mirar, es poden analitzar, veure els costos, veure el que hi ha, si és factible o no, com has dit tu, si no aquesta o una altra, pot ser o no pot ser. És més que rep a la gent que participa per dir, mira, ja no cal anar a casa, que fem el dinar, anem allà baix, ens fotrem un plat d'arròs, han acabat quatre talls de coca i ja està bé, ja hem menjat, no? I la gent que ve de fora, doncs, bueno, mira, també agafen un plat d'arròs, un tall de coca, un cafè, i ja és tot contactar amb una empresa que ja t'ho donen quasi tot fet. Però, bueno, en altres són suggerències que es van llançar i que algú pot recollir i es poden debatre en qualsevol moment, no? Sense que sigui una imposició, ni molt menys.
En vam parlar, com deia el Josep Maria, la setmana passada de l'encamisada i va sortir fins i tot en veu i de la boca d'Anton Vidal, el president del Centre d'Estudis Falsetans, que l'encamisada ha anat canviant, no ha estat una cosa que s'hagi fet sempre igual, però sí que ha anat canviant i que poden entrar nous elements. Veurem doncs quina valoració en fan des del centre d'estudis. Està anunciat una reunió, com es va fer la prèvia, per tal d'explicar com algunes de les normes bàsiques que es demanaven als que responsables dels carros o a la gent que anés als carros. També està anunciada una reunió en què es farà una valoració de com ha anat aquesta encamisada i crec que fins i tot es parla de que hi haurà material audiovisual, o sigui, no serà allò de no, és que vaig veure, és que no, amb imatges de coses, de circumstàncies que es van donar al llarg del recorregut de l'encamisada 2019, que recordem va quedar una mica deslluïda per la pluja i que va obligar a l'organització a celebrar només una rua o una romeria més petit, amb un recorregut més petit de l'habitual, tot i que a darrera hora es va ampliar per alegria d'aquells que anàvem als carros i que mira, vam poder disfrutar un ratet més de l'encamisada, tot i el fred i aquesta mica d'aigua que queia i que feia que l'encamisada, doncs home, tingués un context que a nivell de temps li tocava.
Mira, ara quan heu dit allò de fer coses complementàries i que ha anat evolucionant, he recordat els primers anys que vam assumir l'encamisada en aquell moment, els anys 60-70, a l'acabar es feien sardanes. La banda anava cap a la cortera, es feien sardanes, i allà s'acabaven de vendre els panets o i més endavant s'arrifava, no recordo prou bé, si un tocinet, se portava un tocinet a l'encamisada, que penso que organitzaven els del Falset Esportiu, i bueno, potser va ser una mica criticat o no, bueno, veu malament, hi havia algo més, i bueno, altres vegades i potser sí que hi ha hagut la jota no era tradicional, no. L'encamisada no tenia res que veure, i en canvi bueno, s'hi va aplicar i, bueno, i té força èxit, només té inconvenient, no, la particularitat que clar, la gent saben que a mitja missa hi ha la jota, cap dins a l'església s'ompli, la gent està entusiasmada per veure-ho, s'acaba la jota, forts aplaudiments, com tal, i acabats surten, bueno, escolta, doncs potser s'hauria d'adaptar a la missa o el que sigui o no, però bueno, és igual, són coses que poden canviar, per tant, qualsevol proposta se pot valorar i tirar endavant.
El tema aquest, que ara, això m'ho acaben de dir ara, no sé si és veritat, és mentida, però és un rumor que hi ha al carrer i m'ho ha dit una persona que diu que ho sabia, que diu que el capellà està en contra de que es balli la jota dins de l'església i que aquest any els hi va dir que, bueno, que es feia, però que no ho volia perquè això és un espectacle i l'Església no és per fer espectacles. Que és veritat o és mentida? No ho sé, però ahí lo dejo.
Ai, quedo una miqueta...
Això és el que m'han dit, d'un que hi va anar.
Desconcertat, no ho sé, la veritat. Sé que el sermó, bueno, va anomenar, va ser un sermó molt curt, no el sentia prou bé perquè el detrás retrona i allò no se sent massa bé, va anomenar moltes vegades falset, l'encamisada, Sant Antoni, falset, vull dir, ho vaig veure bastant ara. Lo de més no sé.
La jota, jo em refereixo a la jota.
Sí, ja.
I que inclús jota. Havia no dit, i que inclús va dir el capellà, també no sé si és veritat o és mentida, ja ho deixo anar, de que els panets no els volia venir perquè després se venien, que si es venien els panets eren per regalar-los.
Que és bueno, veritat? Jo ho interpreto d'una altra manera, més aviat el panet, perquè algú m'ho va dir al final, diu, no se n'han comprat massa, dic, doncs no m'agrada, perquè jo els compro com a col·laboració, i en comptes de donar 5 euros, ne dones 10 i està, és una col·laboració, com algú també va dir que a l'esmorzar d'encabat de la benedicció, valia la pena que la gent se li demanés 1 euro, 2 euros, i altres me van comentar, sembla que vagis a demanar i a posar la pistola al pit, potser val més posar una bústia de, allà mateix, a la plaça, no? De voluntat per l'amortització i ja està. Sí que l'Ajuntament fa una col·laboració i per tant si la fa l'Ajuntament la fa el poble. Ara,
a nivell, una cosa a nivell públic i l'altra a nivell privat i particular...
Jo per això que dius, se venen encabat, bueno, és l'interpretació, jo per mi encabat fas una col·laboració, sense panets també passes, però bueno, jo penso que és positiu que siguin i que es facin, i bueno, quant a l'altre no havia sentit de res, no sé, ja algú es manifestarà.
Sí, suposo que, si no a curt termini, a la llarga, l'any vinent hi tornarà a haver encamisada, i aquesta és una qüestió que pot aparèixer, o ja veurem què ens explica l'Anton Vidal la propera vegada que ens visiti, ja que recordo que és un tertulià habitual, i sí que estarem pendents de veure de quines conclusions treu el Centre d'Estudis Falsetans de l'encamisada 2019, i també li plantejarem si té coneixement d'aquestes qüestions que planteja el César. El tema dels panets, a mi permetem que afegeixi que depèn molt de la presència de públic o no. Si hi ha més públic, hi ha més venda de panets. Si fa el temps que feia, que fins a les 11 es va ploure amb certa alegria, i no va deixar de caure una miqueta de xirimiri, tot i que del moment de sortir a la 1 no queia res, doncs s'entén que la gent no seguís el recorregut, no anés a l'església i, per consegüent, no adquirís panets després de missa.
S'accepta com a incidència climatològica i és natural.
Que ha passat altres anys, que quan, si no ha estat aigua, pot ser que hi ha hagut altres qüestions, i que ha passat, almenys en els últims 20 anys, que jo recordi, han tingut més d'una no encamisada degut a qüestions meteorològiques. Deixem de banda doncs aquesta qüestió abans, però recordem que estem a l'hora del vermut i que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem saber la vostra opinió respecte a l'encamisada del 2019, que ja l'hem deixat enrere i que, repeteixo, una mica deslluïda per qüestions meteorològiques, però que al final es van poder celebrar tant la rua de dissabte, la rua no, el recorregut del dissabte, com també el del diumenge amb alguna petita variació. Després de fer aquest apunt sobre l'encamisada, toca obrir el tema gros de la setmana, un tema que, com us dèiem al començament de l'hora del vermut, recurrent, i jo entenc que al llarg d'aquest any en parlarem més d'un dia i més de dos i més de tres, perquè ja s'ha reunit la primera taula del Siurana amb les parts, per simplificar-ho molt, la part prioritina i la part del Baix Camp, i ha servit per constatar doncs, que hi ha dos posicions allunyades i que ens deixen aquesta primera trobada un curiós posicionament dels alcaldes i alcaldesses del Baix Camp dient que, o afirmant que l'ACA es posa a favor de la banda prioritina. I clar, sorprèn una mica que quan t'asseus a parlar acusis al jutge o un dels jutges de la qüestió de certa parcialitat. Com heu vist aquesta qüestió i com creieu que pot anar ara que ja s'han assegut les parts? No tot és perquè Prioritat no va poder entrar a la reunió, però una vegada s'han assegut les parts, s'ha constatat que hi ha posicionaments diferents. Com creieu que pot anar a partir d'ara en què comencem a veure que les parts juguen les seves cartes?
A veure, és un problema que ve de fa vora 100 anys. És un problema que fins ara no s'ha aclarit. Ara sembla que va una mica més en sèrio perquè s'han assentat els hotels, però bueno, jo me'n recordo quan estava al Consell Comarcal, que havia anat a Reus, m'havia reunit amb l'alcalde de Reus, perquè és el president de les aigües del riu de Canyes, o era llavors en aquell moment, ara no sé si han canviat, i sí, molt bones paraules, sí, ja ho mirarem, ja ho estudiarem, ja ho farem, però d'aquí no es moien. I de moment ells tenien la paella pel mànic i la segueixen tenint, perquè diuen que hi ha un acord firmat, per això hi ha d'intervindre l'ACA. Jo crec que, bueno, això que han dit els alcaldes, de que no estan d'acord amb el que ha dit l'ACA, és una mica, si no raro, és molt, molt tergiversat. L'ACA se suposa que fa d'intermediari o de mediador, pues s'ha d'escoltar el mediador. Però així tot veig que la solució serà molt, molt, molt difícil, però molt difícil. Haurà de cedir, la part que més ha de cedir és la part del Baix Camp, perquè és la que ho té tot, perquè la part d'aquí, ni el caudal ecològic que hauria d'arribar al topogràfic no hi arriba, etc etc. Llavors, això és molt difícil que aquella gent cedeixin, però bueno, s'ha de buscar. Jo ara no estic a la taula negociadora i no sé com va, però s'ha d'insistir, però ja dic, ho veig molt, molt difícil.
Bueno, serà un tema dur, llarg, i bueno, si pensen això de l'ACA, jo suposo que l'ACA es basa en fets jurídics de trasbassament de conques. Clar, l'aigua d'una conca no pot anar cap a l'altra. Al seu moment, doncs, bueno, les coses se feien perquè es feien i tothom feia el poder fer el que li donava la gana i ja està bé, ja es va fer, no? Però arribem a un punt que per unes necessitats del priorat el tema s'ha anat accentuant. I la gent ja fa anys que ens hem donat compte que l'aigua que hauria de rejar per aquestes muntanyes i per aquests riuets, doncs se'n va no a la comunitat de regants, que és com se va fer l'embassament i com hi havia, suposo, els seus estatuts, o les seves normes, o les seves amb tots els regants del Baix Camp, que l'aigua ja no serveix només per això i se'n va doncs cap a Lleure, se'n va cap a indústria, se'n va cap a altres organitzacions que evidentment necessiten aigua, però veiem que el vinguin a prendre l'aigua del Priorat, que és una comarca que ha fet grans esforços per ressorgir, per tirar endavant, i que amunt de gent per donar feina, per anar subsistint, necessiten aigua, digue-li pel sector del vi, pel sector del que sigui. Pel sector agrícola, ja ho hem dit altres vegades, hem evolucionat. Jo sempre recordo, ho he dit les vegades, la quantitat d'aigua que necessitàvem anys a per regar els avaners o la vinya, el que sigui, tot anava per reguers i, bueno, a vegades no semblàvem delta ni molt menys, però l'aigua anava a xorro i, per tant, se'n consumia. Avui, poques explotacions o quasi cap hortet deu quedar que es continuïn fent a base de reguers. I si això són molt petitets. Avui tots els sistemes que hi ha de goteig i de rajolí, tot per l'agricultura no hi ha de bé, però clar, hi ha moltes finques que necessiten un reg de suport en moments determinats de la vinya, que és puntual, que no és en continuïtat, ni com fa uns anys, o com fa uns quants anys, se ven bastant recs d'espersió, sobretot cap a la zona del Marroig, cap a Mora, que regaven la vinya amb espersió. Això ja ha desaparegut, vull dir, avui qui té una plantació del que sigui una miqueta coherent, el rejolí o el gota a gota, vull dir, això és absurd, però l'aigua la necessitem no per això, sinó per sobreviure i perquè bueno, els pobles tinguin aigua per sobreviure i en el tema de la viticultura o de l'agricultura, cellers, molins, necessiten aigua per netejar. Vull dir, tothom s'està posant mesures d'estalvi d'aigua, de reutilitzar. Això s'està fent, per tant, el Priorat, jo diria que ha fet els deures. Qui no han fet els deures, bueno, ja són els que van permetre que aquesta aigua, en comptes d'anar exclusivament el sector agrícola doncs anés, allí en sortia més a compte, i suposo que el negoci aquí és, i clar, tot això serà dur i serà llarg per fer-ho entendre, com serà a nivell mundial. Però bueno, aquest ja és un tema que nosaltres no ens hi posem tant, perquè el problema hi serà.
A mi un altre dels punts que em sorprèn de la declaració d'alcaldes i alcaldesses del Baix Camp és quan diu que la petició de la comarca del Priorat no té en compte que el Siurana no és un riu exclusiu de la comarca prioratina i que la regulació del sistema Siurana-Riu de Canyes tan sols afecta una petita part, el 8,8% de la conca del riu Siurana. Clar, és que si me l'agafes quan neix...
Clar...
És que, amb la veritat, és força curiós que es faci referència... No, és que afecta molt poquet, home, clar, però és que és el començament.
Que el vagin a buscar al final del riu Siurana.
On és el pantano? El pantano està dins de la conca i és el que val. És d'allí on surt l'aigua, no allí on arriba. O sigui que, bueno, poden... Ells ja han dit abans, i reitero ara, de que es defensaran amb tot el que tinguin al davant i, si convé, tribunals i, si no, el tiempo.
Ja es veu que aquesta primera reunió, si alguna, per alguna cosa no ha servit, és per aproximar posicions, simplement es constata el que hi ha. El que sí que m'agradaria posar de relleu per part de la banda prioratina és que Jordi Sabater, el president del Consell Comarcal, parla de que no es vol entrar en una confrontació entre territoris, cosa que està... al meu entendre, força bé, perquè és, sabem que tenim un conflicte, hem de solucionar aquest conflicte, però no convertir-ho en una guerra entre territoris. Què us sembla aquesta actitud del president prioratí? Si pot servir per alguna cosa el fet de no voler obrir una guerra entre territoris, que no portaria res a ningú, com aquesta mena de situacions comporten, sense deixar, això sí que ho deixa clar, de defensar els interessos del territori. Veure, és aquesta l'actitud?
Quan hi ha dos contrincants és molt difícil, jo no diré una guerra, però posa algo semblant està passant amb Catalunya i Espanya. Un diàleg, sí, molt bé, però no, això no, això no, això no, això no, llavors què fem? Jo crec que al final s'haurà, si es vol que això canvi, tal com està ara, lo del Siurana i lo del Pantano, és, hi haurà d'haver una guerra. Una guerra no vol dir que hi hagi sang, això no, però no, que hi haurà d'haver tribunals pel mig, però amistosament no crec que s'arregli.
Bé, jo em penso que haurien de valorar els alcaldes del Baix Camp, ni que em digui els alcaldes, qui més, el potencial econòmic de les dues comarques i tot el seu entorn. El Priorat, els recursos que té, bueno, són limitats, més aviat em refereixo a econòmics, no? per tindre aigua a altres costos, comptant que la del Siurana no hi sigui. El Baix Camp té recursos econòmics entre la indústria, turisme o tot el que sigui, ha de generar molts recursos econòmics per poder buscar mesures alternatives. Jo ja no sé quines poden ser, però des de l'Ebre fins al mar d'aigua n'hi ha. I des del reciclatge que es pot fer a moltes indústries del Baix Camp, de la costa o del turisme, amb recursos econòmics n'hi ha, allí és un altre món econòmicament parlant. Clar, també haurien de reconsiderar que el Priorat, prendre'ls això, és, no dic sentencial de mort, però cuidado. En canvi, el Baix Camp s'ho pot permetre, s'ho haurà de permetre. Clar, ells, els alcaldes, haurien de començar per entendre per aquí, que coneguin bé el Priorat, quins recursos hi ha, tot i que hem evolucionat en una forma bastant positiva, però, i el Baix Camp no ha evolucionat, quanta indústria, què s'ha creat, quanta construcció, quantes urbanitzacions, és terrible, és tota una ciutat, el Baix Camp i la costa, per tant, que analitzin els recursos econòmics d'unes comarques i de les altres.
Sí, però quan un net té 5 no vol quedar amb 4. I ells ho tenen pel que sigui, per la situació, perquè està vora el mar, perquè per l'orografia, pel que sigui. El Priorat és una comarca petita, molt més petita que el Baix Camp,
poblada.
Amb 10.000 habitants, quan el Baix Camp ne té més de mig milió, o mig milió aproximadament, o 400.000 i pico, és igual. O sigui, imagina't la diferència que hi ha. I ells, des de la nostra banda, des de la banda del Priorat, sí, està molt bé. Home, vosaltres no teniu molt, deixeu-vos això, però el qui té no vol cedir mai res. O sigui que això és o per llei, i torno, i encara que sigui pesat i reiteratiu, si no és pels tribunals no s'arreglarà.
Mm-hmm. Bueno, anirem... Ho aniran, vull dir, que serà per temps, el tema serà llarg.
A mi m'agradaria ser optimista, però no estic bastant a prop de les posicions del César, perquè veig que la part del Baix Camp en cap cas s'obrirà a negociar, i només serà quan una tercera part, imparcial, entri en joc, perquè les posicions estan molt allunyades, i pel que la sensació que un té al veure la reacció dels alcaldes i alcaldes del Baix Camp és que s'estan enrocant, i s'estan enrocant cada vegada més, i parlar de qualsevol canvi sembla que és trastocar alguna cosa intocable, quan han passat 100 anys de la signatura d'un document, han passat moltes coses, algunes parts del document s'han respectat, altres no s'han respectat. I a mi és el que em sorprèn, i torno a la qüestió inicial d'aquest atac dels alcaldes i alcaldes de Baix Camp a l'ACA, és allò de l'ACA, l'únic que constata és que hi ha un document i que tu has fet coses que no podies haver fet. I tothom ho sap. Algo tan simple i tan senzill com l'ús lúdic de l'aigua, dius, home, se suposa que era per una altra cosa. Si intents tanta que pots obrir aquest ús lúdic al pantà de Riu de Canyes, és que potser no estàs acabant de complir el contracte, i aquesta aigua es podria haver quedat al priorat. Però bueno, repeteixo que és la primera reunió de la taula, entenem que n'hi hauran més, veurem si es deixa acabar entrant prioritat o no. Fa una estona, Roser Bernet, la sentíem al programa El Planeta comentant aquest fet, i mostrant el seu enuig per la impossibilitat de poder entrar. Ja veurem què passa en properes reunions. I ara a mi m'agradaria entrar en una cosa que ha dit la Roser precisament al Planeta, canviant de tema, i és la qüestió de la candidatura a Montsant Priorat Siurana, precisament. Arriba a la UNESCO, i un dels punts que sembla que estigui més fluix és l'ens de gestió. L'estructura sobre el paper està molt ben muntada i s'aguanta, però arriba la realitat i no hi ha una empara jurídica, no hi ha una base jurídica per sostindre aquesta estructura que sí que hi ha sobre el paper. Roser Bernet alertava de que aquest és un dels punts bàsics, i que per aquí pot arribar a no ser acceptada la candidatura. Com veieu aquesta situació? Recordo que les administracions, tant locals com fora d'aquí, digues, ja li podeu dir Consell Comarcal, Diputació i fins i tot la Generalitat, estan dins de la candidatura, però sembla que no s'acaba de trobar com estructurar aquesta l'empara del ens de gestió. Què creieu que s'hauria de fer en una situació com aquesta, en què sobre el paper ja és, però a l'hora de passar a la realitat no tenim la capacitat d'emparar jurídicament una part tan important de la candidatura com és l'ens de gestió? Què creieu que es pot fer o s'ha de fer?
Jo pregunto, i això mos hem enterat ara, o ja fa temps que se sabia? Si fa temps, perquè no s'hi va començar a posar solució? I si es fa ara, doncs, bueno, s'ha de buscar a veure si necessitem una empara jurídica, però a ningú se li ha ocorregut, pregunto. A mi no se m'havia ocorregut, però ara com és que se n'han donat compte? Que és que la UNESCO ha dit que...
La UNESCO el que veu és que sobre el paper està molt bé, però que arriben aquí, recordem que ja han vingut diferents emissaris, tant del Ministeri de Cultura com de la mateixa UNESCO, i la situació és aquesta: hi ha un ens de gestió sobre el paper molt ben estructurat, però no té correlat a la realitat. S'està posant fil a l'agulla, però sembla que és una qüestió més de el paper que juguen i volen jugar les diferents administracions. Sembla que no s'acaba de trobar l'encaix perquè es pugui produir que aquest temps de gestió tingui força.
O sigui, que hi ha una lluita d'interessos.
Jo no m'atreviria de lluita, sinó manca de voluntat de...
Segons quines administracions.
De posar, de veure quin paper juga cada una, i repeteixo, quina base jurídica té aquest temps de gestió.
Bueno, el problema con los catalanes hemos topado. sempre al final passa el mateix. Està passant amb la independència, ara mos passa amb això. És que jo, la veritat, no sé si tenim el que mos mereixem o hem de canviar, però bueno, això ja a mi, la veritat, me fa riure. Que ara, en aquestes altures que estan a punt de dir que sí, que ara resulti que uns per aquí, els altres per allà, jo vull tindre més poder que tu, jo... No ho entenc.
Jo, César, més que poder, en aquest cas, entenc que...
O gestionar.
Sí, i tu ja saps que al costat de la gestió, i al darrere de la gestió, hi ha la responsabilitat.
Sí, sí.
Tinc la intuïció, repeteixo i que l'audiència m'entengui bé, no és informació, és intuïció, opinió personal, i intuïció de que el tema va per qui agafa la responsabilitat. I, clar...
I llavors, quins són les ents que estan amb això?
A nivell administratiu serien Consell Comarcal, seria Diputació de Tarragona i seria Generalitat de Catalunya. Qui es responsabilitza jurídicament de l'ens de gestió? Tots tres? Un? És possible tots tres? L'altra qüestió és aquesta. És possible una, trobar un encaix jurídic en què tots tres es responsabilitzin d'aquest ens de gestió?
Tornem a estar lo de sempre, taula de diàleg i que es posin d'acord les tres administracions, però és que fa riure, la veritat que fa riure aquestes coses, que ara quan ja dius, ja ho estic agafant, ho estic a punt de tocar, no, ara jo no ho entenc, t'ho juro que no ho entenc.
Això va sortir a la reunió que es va fer a la trobada a la Vilella Baixa, penso que ja ho vam comentar, i havíem de notar que m'ho semblava, perquè va sortir, se va dir, que m'ho semblava que eren els eixos en què s'havia de fer més incidència i que s'havien de tractar. I un dels que es van posar era la gestió. La gestió. Bueno, sembla ser que el dia que va vindre el president Torra aquí va dir que, bueno, que el Priorat, ell... Hostia, al costat, vull dir que això s'ha de tirar endavant i de ser així. Penso que era algo també de tema de gestió, no ho sé, no ho he entrat, però hi ha algo hi havia. I me ve la memòria, no sé si ho vau veure aquesta setmana, el reportatge que vam fer sobre els joves del Sassoe.
Sí.
El que va passar.
Sí, sí, sí.
I parlava, no me'n recordo com se diu, un dels que van portar a Irlanda lo tema de la... Bueno, de la coacció, el tema de...
Dels...
De lo de l'ira?
Sí, bueno, més o menys, lo de sentar i posar d'acord diferents opcions per tirar endavant i el que dèiem de les taules i de les reunions. I va dir unes paraules que em va quedar molt gravades, més o menys, diu... Molts problemes de les organitzacions a nivell de països o d'empreses és la gestió. Diu, Espanya no té massa gent en capacitat de gestió, ja digui del govern, de la monarquia, i anem tirant avall de tot el que sigui. Gent que es vol col·locar, però que no hi ha massa gent disposada d'una forma bastant coherent a gestionar allò i tirar-ho endavant i tindre la capacitat de sentar els diferents ens que hi haguin i posar-los d'acord. Això forma part del caràcter de cap al sud d'Europa, on som, perquè estan passant massa coses, inclús de que a Catalunya potser sí que hi ha algun líder o el que sigui, però també deixava aquest però en l'aire, no? Llavors, bueno, no queda altre remei que si algú hauria de començar és l'administració per tal, i el que hem dit abans, des del Consell Comarcal, Diputació o Generalitat, m'he de dir, no, això s'ha de documentar i s'ha de fer jurídicament. Que en Cabat tingui prou diners per fer-ho gestionar. Bueno, a vegades tampoc és evidentment que un ens té uns costos i ja, crearem un altre ens, un altre cos, però això s'ha de gestionar. I si no es fa tot això i no es posen d'acord, ho tenim malament.
Sembla més que sigui una qüestió no tant de cost, sinó d'encaix jurídic.
D'acord.
Què dius pels ciutadans del carrer? Això se'ns escapa una mica, però clar, repeteixo, el cronòmetre ja està
avançant.
Al juliol en UNESCO es pronunciarà, i de moment aquesta qüestió és el punt més calent i més complicat, perquè la resta ha rebut felicitacions per tot el dossier. Fins i tot, repetim, el pla de gestió sobre el paper també ha agradat, però falta el pas del paper a la realitat, i aquí és on trobem aquests problemes a l'hora de dotar-lo de força o d'entitat jurídica, i li toca a les administracions. La Roser també recordava que aquesta candidatura, la candidatura Priorat Montsant Siurana, ve des de baix. No és una administració que diu jo presento aquest bé, sinó que ha estat la societat civil, cosa tan difícil i que a vegades oblidem, que ha tirat endavant, però ara li toca fer el pas a les administracions i aconseguir aquesta fita, que siguem honestos, no és fàcil, perquè a la que coneixes una mica el món administratiu veus que tot es complica una miqueta més, però clar, repeteixo que el rellotge no para, i estem a finals de gener i tenim aquesta qüestió. Veurem què passa. Creieu que arribarem a temps? Serem capaços de trobar una solució? Les administracions tan diferents com el Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona i la Generalitat seran capaços de trobar la solució?
És difícil. El que passa que això és poder. Tothom ho vol perquè és un poder més que tindrem. Però clar, qui té els quartos? La Diputació. El Consell Comarcal no té ni 5, però és el que està a la comarca. La Generalitat li interessa? No ho sé si li interessa o no li interessa. És molt difícil, però escolta, si en 2 mesos i no es posen d'acord, doncs mira, ho perdrem, i tant bon temps, perquè si et diuen que no una vegada, perquè tornin a agafar el tema, és molt difícil.
Recomano a la nostra audiència que si no ha sentit la Roser Bernet aquest matí al programa El Planeta, demà a la tarda el recuperi, o ja de cara a, crec que en aquests moments ja està i ja es troba a la nostra pàgina web, perquè situa els 4 escenaris possibles, i la veritat és que n'hi ha un, que és el que apunta el César, que és que et diguin que no i ja no et pots tornar a presentar. Aquest esperem que no passi. Hem dit moltes vegades, jo el primer, que passi el que passi, tota la feina i tot el debat que hi ha hagut al voltant de la comarca ha estat molt positiu de cara a la comarca, o sigui, de cara endins. Ja veurem què acaba passant i si les administracions arriben a aquesta solució. Que no és fàcil, que requerirà, crec jo, força i imaginació, però que si volen, poden. I jo estic amb el César, que la Generalitat aquesta candidatura se la mira molt, molt, molt de lluny.
Bé, Catalunya pot ser, o Priorat, potser l'administració se la mira, clar, el Priorat està allà baix, nosaltres som aquí. I suposo que aquí també hi ha gent que diu, bueno, i perquè altres t'ho han explicat, hi ha llocs d'Espanya, bueno, que també s'han fet patrimoni de la humanitat en altres ocasions, i que allò, doncs, bueno, s'ha quedat tal qual, no s'ha fet res, no, i tampoc se tracta de fer res. Vull dir, el que passa és que aquests territoris, el perill és que això ja es massifiqui d'una forma que el Priorat deixi de ser el que és avui. El que no vol dir és que estem en contra de que es progressi i que augmenti. Ara, podria passar que comencessin a haver construccions a tort i a dret, cosa una mica difícil, i indústries que potser no són adients aquí, o formes de treballar que no tenen cap coherència per la comarca que som. Llavors, bueno, què hi perdem? Bueno, que el Priorat deixi de ser una comarca diferent. No és que ser patrimoni de la humanitat vinguin aquí i t'omplin de milions i aquí es comencin a fer coses. No és aquest l'interès, I llavors dius, doncs, bueno, mira, altres és igual, vull dir, no ho farem. Vull dir, hi ha prou comarques i prou portos per visitar i prou puestos per anar de vacances. De fet, l'administració s'hauria de posar una mica les piles i si no, la mateixa comarca sobre el que els hi hauria de fer posar, no? És que, d'altra manera, bueno, correm el perill de que aquí, doncs, campi qui pugui. I llavors que la comarca, el paisatge que s'intenta protegir en certa manera, doncs, bueno, ja es desmadri i aquí es pugui veure de tot.
Ara m'heu fet pensar en una dada que tot el mes que volia buscar i que no... Sempre em genera molta curiositat, que és la població del Priorat. Ja tenim les dades del 2018, perquè sempre es tanca a l'1 de gener de l'any corrent, i portem 3 anys de caiguda de població. Estem parlant de que el 2018 es va tancar amb 9.296 habitants. I repeteixo que portem 3 anys de caiguda. Vam passar dels 9.547, repeteixo, la d'enguany, estem als 9.296.
Jo, vaja, no tinc la dada, és el que sospito o el que em sembla és que aquesta baixada és dels immigrants. Per al meu punt de vista, n'hi ha hagut molts que han marxat, siguin sud-americans, romanesos, jo en conec i sé d'alguns que han marxat. Del país, home, també. Per què? Perquè les bodegues i tot això ja estan establertes, ja tenen els seus treballadors i és molt més difícil. Llavors, el qui surt d'aquí, cap a Reus, cap a Tarragona, cap a Barcelona, la comarca del Priorat no és una comarca industrial, ni ho podrà ser mai, per l'orografia, pel posto on estem, no hi ha bones comunicacions, hauria de canviar tot al 100% perquè fos una... I llavors, si no és una comarca industrial, és molt difícil que augmenti la població.
Sembla que tenim la primera tocada del dia. Bon dia, amb qui parlem?
Ei, hola, sóc el Raül, que estava aquí fent el dinar, i dic, vaig a trucar avui.
Digue'm, Raül. Doncs,
pues, bueno, no res, una mica que parlava això de la candidatura. Mm-hmm. Jo crec que un problema que he tingut la candidatura sempre és una mica això, no?, que hi ha hagut uns promotors que des de baix han lluitat per aconseguir-la, i des dels estaments jurídics de la comarca s'ha recolzat, però li falta una forma, pues, com podia ser un parc natural o un espai que es pogués entendre globalment. Tenim problemes a nivell de que qualsevol alcalde podria prendre moltes decisions a nivell dels seus plantejaments urbanístics, que jo crec que això afecta molt als pobles petits, i estic parlant de com trobem vivendes a un poble petit com el Marroig, com Capçanes, com la Bisbal o la Morera. Què és el que fa que no hi hagin aquests plantejaments? Per què no tenim vivendes? Per què no tenim... Jo crec que això és un error que sí que jurídicament hauria de treballar globalment a nivell de poder aconseguir aquesta candidatura. I per mi el problema no ve des de qui la planteja, perquè si no... I amb el riu també, sinó amb la qüestió ecològica. Quina confiança tinc jo a donar aquesta candidatura respecte als ajuntaments, respecte al futur president del Consell Comarcal, crec que el plantejament és aquest, no? De dir, si nosaltres mateixos no estem creient això. Hi ha ajuntaments que hi creuen, hi ha empresaris que hi creuen, hi ha bodegues que hi creuen, i evidentment la prioritat, pues, sempre hi ha cregut des de baix. Però precisament ens hem de creure des de baix, des d'un concepte ecològic, des d'un concepte de benestar, d'un concepte de vivenda, de sostenibilitat, i el riu, si ho anem, exactament el mateix. Si demanem l'aigua, ha de ser per mantenir un cabal ecològic i un sistema ecològic i no per simplement fer xalets o urbanitzacions. I aprofito per tot el tema de la vivenda, per mi crec que és un problema d'urbanisme local. Els pobles estan plens de cases buides i la majoria de normes subsidiàries dels pobles petits no s'han desenvolupat per no afectar els veïns, per unes qüestions més locals que no pràctiques.
Doncs ens quedem amb aquestes idees. Gràcies, Raül, per haver trucat. I la veritat és que el Raül ha posat damunt de la taula qüestions interessants com el tema dels habitatges. Va sortir... també és relativament recurrent a la nostra comarca, aquests habitatges buits. Repetim, fa un moment la dada, el Priorat es situa amb 9.296 habitants, portem 3 anys de baixada, i aquesta situació que parlava el Raül dels habitatges no sembla menor, ja que resulta que els lloguers que es demanen, i és una situació que és fins i tot n'han parlat a nivell informatiu a la sintonia de Ràdio Falset, sembla que la gent vulgui llogar més pels que venen, pels turistes, que no pas a la gent que es vol establir a la comarca. I és un tema que també m'agradaria saber la vostra opinió, com veieu aquesta situació. Anem perdent habitants i els habitatges que tenim estan buits, i quan se li vol activar, resulta que es prefereix pel turisme que no pas per la gent que es pugui establir a la nostra comarca.
Clar, la gent prefereix pel turisme perquè és més negoci, poden cobrar més, no és el mateix llogar un pis amb un treballador que estigui aquí al Priorat que llogar un pis amb un senyor que potser veu més el cap de setmana o, i que li sobren uns quants calés i ve aquí i lloga. Llavors què? Cases rurals, s'han de fer cases rurals, s'han de fer hotels, s'han de fer moltes coses, però també s'hauria de fer, si és que s'arriba mai a fer-ho, hauria d'estar tot medit i taxat, perquè si comencem, mos pot passar com a Barcelona, que ja el turisme ja s'està menjant Barcelona, i aquí és una comarca que hauria d'estar molt ben regulat, molt ben resistit, molt ben dirigit pel Consell Comarcal, per la Diputació, per la Generalitat, pels alcaldes dels pobles, obligar-los a tindre un pou o alguna cosa així molt semblant, que no puguin augmentar massa les vivendes, etc. Tot això, però això és a còpia de temps i de posar molta gent d'acord.
Sí, vam ser capaços d'iniciar una candidatura per arribar fins a la UNESCO. Trobo, César, que l'experiència, i és en aquest sentit, a la comarca de ser capaços de seure's. No tothom estarà d'acord.
Però pensa que el que he dit jo depèn de l'administració. En canvi, la candidatura, com has dit tu moltes vegades, ve de baix, del poble.
Però ara hi engloba les administracions i ens trobem on ens trobem.
Sí, sí, però quan va començar el que va donar la força va ser el poble.
Jo aquest comentari que ha fet el Raül, que a vegades haurien de ser des dels mateixos ajuntaments, l'he sentit per altres veus, eh? Vull dir que hi ha algun poble que es neguen a que els poms, el plantejament de l'urbanització pugui evolucionar, se neguen o no es fan, no? I si ho he sentit, no sé fins a quin nivell, ja ho desconec. Una altra data curiosa és que tant al matí com al vespre veus molta gent que se'n va cap al Priorat, diem-ne D.O.Q., no? El trànsit és enorme al dematí, passen per Falset i se van cap allà, i a la tarda l'inversa, no? Això vol dir que molta gent van i venen, no resideixen ni a Gratallops, ni a la Vilella, ni en aquests pobles, sinó que tenen la casa en altres llocs. Potser les cases que hi ha gent que voldrien vindre a viure i no estan prou ben adequades, o les reformes que s'hi haurien de fer no ho permet l'actual economia. Clar, són factors que s'haurien d'interessar. En quant a turisme, bueno, n'hi ha bastants, però no sempre el sector turístic està a tope a la comarca. Sempre hi ha temporades, hi ha mesos, hi ha moments en què la gent tria molt. Jo personalment m'hi he trobat. Busquen a vegades coses més a baix preu, sigui cap a la costa, amb hotels. Amb hotels mateix, el tema de l'hivern. Per quatre rals pots passar allí quatre dies, en certa manera. Això, hi ha algun fet d'aquests, no? Clar, tot això té molt que veure amb el que es vol aconseguir com aquell Priorat tingui, sigui com a comarca d'un reconeixement molt diferent del que podria ser fins ara, no? Però, clar, com s'articula tot això? Si Priorat, que és un tema força, força interessant, força positiu per aconseguir-ho, hi ha de moment aquest dubte i que fa temps que hi ha i que es ve que no, que com a lideratge o com a gestió ara m'ho surt aquest tema, si això no es resol, malament ho tenim.
Estarem molt pendents del que pugui passar, de la pressió que es pugui exercir des de la mateixa societat civil que va iniciar aquest projecte, ja que la pilota ara està a la teulada de les administracions i són elles les que s'han de posar d'acord. A mi m'agradaria, abans de marxar, canviar de terra informatiu, ja que aquesta setmana hem rebut una visita. Bé, nosaltres no, l'han rebut a l'Hospital de Móra d'Ebre, la consellera de Salut, Alba Vergés, va visitar l'Hospital de Móra d'Ebre i va prometre una inversió de 5 milions d'euros. Clar, arriba la consellera Vergés en un moment en què encara tenim a la memòria els diners de l'Hospital Móra en què van anar a l'Hospital de Reus, que arribi aquest anunci, que creieu que pot significar. I recordo també, i una segona qüestió, és que estem en trànsit a veure cap on va la gestió de l'Hospital de Móra d'Ebre i arriba a aquest anunci. Com el llegiu?
Bueno, primer, com has dit molt bé, la paraula prometre és la paraula clau. Una cosa és prometre, l'altra és donar. Jo dubto que ara en aquests moments s'inverteixin 5 milions a... Avui és el dia dels meus dubtes, pel que es veu. Però que s'inverteixin 5 milions ara així a Mora, ho veig molt difícil amb la quantitat de diners que es deu a l'Hospital de Reus, el merder que hi ha allí posat, i que ara es dediquin 5 milions aquí. Segur que Reus se n'hauran de posar 15 o 20.
Bueno, un matís és que és, des d'ara fins al 2022. Aquests 5 milions no seran de cop,
bueno, són 3 anys.
Seran...
Són 3 anys.
Ja que s'entén que l'hospital, recordem, té 30 anys de vida i hi ha d'haver una renovació de determinats materials.
L'hospital de Mora s'ha de renovar perquè està antiquat, fa molts anys que està fet, i això no vol dir que no funcioni, però que s'ha de modernitzar. Si es compleix la promesa, benvinguda sigui i molt bo per la comarca. Que no es compleix, doncs, a lo de sempre, a esperar.
Bueno, sí que hi ha el canvi, i la consellera en va parlar, el fet de que fins a l'Hospital de Móra d'Ebre estava gestionat per GECOSA i ara passarà a mans del CatSalut. La consellera diu que no canviarà res, però veurem, veurem
bueno,
què
igual,
passa, estarem pendents.
Igual ha passat amb l'Hospital de Reus. L'Hospital de Reus també passarà a CatSalut i deixarà GECOSA. Ai, GECOSA, això... Ara no surt el nom. Sagesa és la que ho tenia, el que ho té fins ara. Bueno, ja ho veurem. Però pensem que hi ha unes eleccions molt a prop i com canvi ja hi tornem a ser. El que van dir que ells ja a mi ja no em serveix i tornem a començar. Per això dic que si s'ha de fer, s'ha de començar a fer ara. Si no, tot això ho hem perdut.
Home, vols dir que una inversió d'aquest volum es pot veure per... es pot ajornar per qüestions de partit o de color polític?
I tant. S'està fent ara quan cada no hi ha comparació, però els governs de Madrid que estan això n'arriba un de nou, el PP deia una cosa, aquest invertia només el 15% del que havien dit, ara venen aquests i no, esperem, ja veurem que ara els pressupostos no s'han aprovat, ja veurem quan s'aprovaran. O sigui que tot funciona així, tot va a mitges i a veure quan ho acabarem, i tot són excuses.
Té raó el César, jo pensava en la paraula pressupostos. I com són els pressupostos aquests 5 milions que venen cap aquí? Perquè si tu has de gastar, has de saber com els ingressaràs i com ho faràs. Com són el pressupost? Si em penso, no sé si n'hi ha aquí o està paralitzat.
De moment estan sobre el paper.
Bona voluntat. O sigui, amb bones voluntats, moltes gràcies, va bé, però...
Però els pressupostos no s'han aprovat.
Ni al govern
ni aquí,
la Generalitat.
Per això dic que és molt fàcil dir... La setmana que ve jo a Ràdio Falset li donaré 1 milió d'euros. Si tu creus bé, si no, també. És que funciona així avui en dia.
Bueno, ja ho va dir el Rajoy, també. A Catalunya som varem tant, que cony, aquell ho va dir perquè, mira, li anava molt bé i quedaves de cara a galeria. Però
sí, però resulta que hi ha l'hemeroteca i l'hemeroteca serveix per contrastar el que es diu, el que acaba passant.
Sí, però avui ja no serveix a gran cosa.
I
del, que la gent...
dels anuncis, de molts anuncis que s'han fet, han acabat sent brindis al sol.
Sí.
I ho dic amb base en l'hemeroteca, que després a números tancats, de pressupostos tancats, i a veure quina inversió real hi ha hagut.
Sí, però als polítics això no els importa. Si queden bé de moment, després si queden malament, bueno, això ja s'ha dit, i això ho estàs veient. Està dient un avui que a por ellos, i l'endemà diu no, i això a por ellos no ho he dit mai, i resulta que està allà, i coses d'aquestes una detrás de l'altra.
Bueno, tanquem un mes de gener que ha estat força...
Fresquet.
I mogut.
I una miqueta mogut, comparat amb altres mesos. Jo crec que el gener ha estat un mes tranquil.
Però el febrer ho serà molt més.
El febrer apunta amb l'inici del judici dels presos polítics, apunta ja en aquests moments, quan encara ens resta una setmana per tancar el mes de gener, que hi pot haver força moviment i pot augmentar la temperatura, perquè també recordem els pressupostos. Caldrà veure si... tant els de l'Estat com els de la Generalitat, s'avança o no s'avança, hi ha negociacions i s'acaben aprovant uns o els altres, o cap. També haurem d'estar molt pendents del que pugui passar, i estarem a la nostra comarca a veure què passa amb aquesta candidatura i si aquest ens de gestió per fi té ànima i té estructura jurídica que el pugui aguantar. Per la nostra part, hem arribat al final del nostre temps. Agrair moltíssim al César i al Joan Maria que ens han acompanyat aquí a l'estudi de Ràdio Falset. Moltes gràcies a tots dos per haver donat la seva opinió respecte als diferents temes en una setmana força carregada de l'actualitat de la nostra comarca. Avui sí que hem sortit molt poquet del Priorat, i també, com no, el Raül, que des de casa també ha volgut participar en aquesta hora del vermut. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, en la primera tertúlia del mes de febrer, i veureu com es configura tot el mes de febrer, que, com acabem de mencionar fa un moment, tot apunta que en aquest cas sí que pot ser un mes de febrer força i força mogut. Gràcies a tots, i la setmana que ve més i millor.
Adéu, bon dia.